Cartes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Doncs vinga, va, que ja les tenim aquí a les tietes. Dos minuts gairebé que passen de dos quarts de sis de la tarda. Parlo ràpid per no perdre allò el temps, que a la ràdio això, qui no corre bola. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Montsol Rovira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Delia Tello.
Hola, bona tarda.
Nova incorporació, eh?
Sí, per avui.
Fas substitució. Delia Tello, li hem dit avui, calienta que sales. I ha vingut cap a la ràdio. I ha vingut cap a la ràdio. Escolteu, ni més ni menys que tenim un actoràs avui a la caravana que s'ha deixat pujar a la caravana, diguem-ho així. Lluís Marco, què tal? Bona tarda.
Molt bé, encantat aquí amb tres senyores importants.
Clar, la pregunta és què no ha fet Lluís Marco, perquè Lluís Marco l'hem pogut veure a la tele, al teatre, en el món del doblatge.
Sí.
Què et queda per fer?
Plantar un arbre.
Llibre sí. No has escrit o no?
He escrit coses, el que passa que són molt dolentes i llavors la meva filla les té guardades i diu, pare, escrius molt malament.
Sí?
I les té guardades. Quan em mor igual les publica i llavors dirà, ah, pues va fer el pare.
Anem a fer una cosa, jo et faig una pregunta i ja et deixo en mans d'elles.
Vinga.
Sí? Qui conegui la història de Lluís Marco sabrà que Lluís Marco és un actoràs i a part és molt reivindicatiu, sempre ho ha estat, i mai s'ha callat les veritats. Lluís, la cultura ha de ser reivindicativa, si no, no és cultura?
No té per què deixar de ser cultura, però sí, ha de ser reivindicativa. En realitat, quan la gent diu allò de jo, la política, no, l'ésser humà és un animal polític, i si no som polític, perquè ve de polis, ve de ciutat, ve de gent, ve de ser-hi. Per tant, opinar no té que ser un càstig, té que ser sempre una veritat, encara que sigui relativa.
Delia, Carme, Consol, va, tot vostre.
Hola, ai, ai, ai.
No, home, no, som innocentes. Bona tarda. Primer, abans que res, moltes gràcies per haver vingut. I segona, quins són els nostres pròxims projectes?
El projecte... Estic escrivint un monòleg, perquè encara no m'he atrevit a fer un monòleg. Mira, veus, un monòleg és una cosa que no he fet, i estic intentant escriure un monòleg, perquè m'ho demana, va, Lluís, que tu pots fer, i m'entretinc una miqueta això. Faré un curt ara aviat, he acabat una sèrie per TV3, i aquest any el Teatre Català no vol gent de més de 70 anys, només vol gent jove i
tant,
estem al banquillo descansant els grans per l'any que ve.
Desgraciadament no ets l'únic que ens ho ha explicat i ens ho ha dit i amb això no hi estem gens de conformes. Val.
La gent gran no té fotut el Teatre Català?
No, no és un problema futur, és un problema de guions. O sigui, els guionistes no sé si tenen avis o besavis o no en tenen, perquè n'haurien de tenir, perquè cada vegada la longevitat és més. I no els escriuen. I de vegades els escriuen i la productora els hi fa fer més joves, perquè la gent més jove cobra menys que la gent gran, i és normal. A mi per treure'm de casa m'han de pagar, com a mínim, el que em paga la Seguretat Social, que és meu, que m'ho he guanyat després de tants anys de treballar. I, per tant, és un problema, com sempre, de diners a la llarga, tot això.
Yeah. Consol.
Sí. En Lluís Marco és un actoràs. I al llarg de la teva trajectòria, el que a mi doncs, dona una curiositat és que has treballat per la televisió, però per diferents televisions públiques i privades, tant d'aquí com de l'Estat. Com es fa això? Que ha sigut en gràcia... Tens bons contactes?
No, això es fa amb sort. Hi ha el component de la nostra feina, hi ha una part de talent, hi ha una part vocacional molt important, i després hi ha sort. Hi ha molta gent que està a casa, parada, aturada, quan un és més jove. En la meva època hi havia molts actors de la meva qualitat i estaven a casa parats. I la sort a mi m'ha caronat. Si a mi m'hagueren dit... quan vaig començar amb això, que em passaria tot el que m'ha passat, i de dir, vinga, va, on s'ha de firmar això? Ha sigut excessiu. He tingut sort, sóc un home afortunat.
Delia.
Lluís, a mi que m'agrada molt el món de la interpretació, tu creus que un actor o una actriu neix o es fa?
Les dues coses. Una mica s'hi ha de néixer. Hi ha un component genètic, perquè hi ha moltes famílies de sagues, no? Els Larrañaga, vull dir, els Gutiérrez Cava, vull dir, els Carulla Penya, vull dir, els Marco.
Sí, sí.
I la meva filla segueix. Hi ha un component, suposo, genètic, però després es fa. És una carrera que és imprescindible. La professionalitat, el pas de la vocació a la professionalitat s'ha de relar dintre d'un i neix amb el respecte, amb el treball, amb la humilitat, amb la cultura, aprenent, estudiant. No és una feina fàcil. Hi havia una època que tothom s'hi dedicava perquè, oh, jo vull sortir a la tele. Doncs ja ho sabràs. T'has de llevar a les 6 del matí, has d'estudiar la nit abans, vull dir, si has d'anar al teatre... En fi, és...
Les dur.
És dur, com qualsevol altra feina. És a dir, no som gent diferent, simplement que nosaltres treballem amb somnis, treballem amb sensibilitat, no treballem amb fusta ni treballem amb les plantes.
Amb emocions.
Amb emocions. Això sempre és molt delicat, perquè quan aflores, quan entres amb una emoció, t'afecten sempre interiorment a tu. Jo sempre dic que quan fas un paper de teatre i fas un dolent, dius, hòstia, aquest dolent té coses que jo també les tinc. I llavors tot això, de vegades, quan ets més jove fa més pupa que quan ets gran.
Lluís, deixa'm preguntar-te quina és la salut a dia d'avui del teatre català.
La salut del teatre català, és bona. És molt bona. Abans ho comentàvem fora de micro. Així com la del cinema no ho és tant i la de la televisió ho és menys, el teatre, després de la pandèmia, s'ha refet. Hi ha creadors joves, hi ha gent un altre cop en marxa, i l'espectador, que és aquesta dinàmica és de la que jo me'n sento més orgullós, perquè tota la teva generació i tota la canalla com tu que venien
canalla.
A veure...
A mi ja em diuen boomer, tots aquells.
Sí, el Maricel, la filla del mar, etcètera, i la corona d'espines, que en aquell moment éreu babies. Ara aneu al teatre, i a mi això m'omple de joia. Que el teatre tingui salut és un bon símptoma per un país.
Els joves hi van prou al teatre?
Jo crec que sí. I podrien anar-hi més si l'Estat els hi pagués millors sous. No s'ha de baixar l'entrada, al contrari, crec que anem més baix que la resta d'Europa, però sí que s'han de pujar els sous. De debò és demencial pensar que el salari de mínim és de 1.000 euros o 1.100 euros i pagues un lloguer de 900. Això li hauria de caure la cara de vergonya a qualsevol president del govern. Sí, sí, ho dic per vostè, senyor Aragonès.
Ets el pare de la Marta. Quan la teva filla et va dir que volia ser, vull dir, actriu, et vas sentar malament. I quin consell li vas donar?
Malament, no. Vaig fer una mica de teatre.
Et sabia greu?
Sí, sí, perquè sé el que es pateix. Llavors, quan un no coneix... El meu fill, per exemple, s'ha dedicat al bàsquet,
sí,
i ha arribat a professional, i ara està a Belgrado amb el Dusko Ivanović. Però jo no conec la seva professió per dintre, i per tant, era una il·lusió. La de la meva filla m'agrada molt perquè l'ha après molt bé.
És que és fabulosa.
Aquesta vocació, té la honestedat, té la humilitat, té el respecte, té el treball, té moltes coses que les ha après i les ha après molt bé. Però quan era petiteta vaig pensar de mi si s'ho pot evitar, això de patir tant. I sobretot les dones que han patit més que els homes, perquè hi havia poques escritures per elles, hi havia pocs papers, costava molt més... feia patir. Ara no em fa patir gens. Ara, més aviat, m'emociona veure-la de l'escenari i veure-la amb tanta salut mental.
És que l'última que ha fet, vull dir, és algo...
Per cert, això no va dir, Marta Marco, que la podem veure fent la trena, que està espectacular.
Amb 40 bolos que tenen ara per tot Catalunya. Tornaran l'any que ve, no l'any, perquè estem al 23, sinó el 24, al Teatre Goya. Una cosa que dic sempre és que això ho fan quatre dones meravelloses i que quatre homes no hagueren pogut fer mai la feina que fan aquests quatre monstres del teatre.
Jo no ho sé, però són quatre monstres, sense sí, tota la raó del món.
Segura, la Cristina Genovat...
I... Quan vas anar-la a veure, Lluís, i... Clar, ja parteixo aquesta base, eh? Mm-hmm. Vas anar-la a veure. Quan la veus dalt d'un escenari, sents orgull de pare?
Sí, per descomptat, i sento orgull de pare molt. Recordo quan va començar, que vam fer la Filla del Mar amb el Sergi Belbel, perquè volia dedicar-se a això, i llavors jo, perquè deixés de pensar en el teatre, la vaig col·locar de figuració, i sortia de figurant allà al teatre, i pensava, dic, ara aquesta noia se'n cansarà. No va ser així. I llavors, un dia de Nadal, que estàvem al teatre, va venir amb el Txelo, es va posar allà a la sorra d'aquella funció de la Filla del Mar, va començar a tocar el Txelo, i vaig plorar a llàgrima viva, perquè vaig pensar, això no ho podré parar. Aquesta noia s'hi dedicarà.
Quin orgull.
I així ha sigut. Sí, un gran orgull.
Consol, va.
Alegro, força.
Quina il·lusió. Es comprem perfectament, eh? Ens hi trobem, jo crec. Mira, Lluís, has fet doblatge, sí, tant en català com en castellà. Com es aconsegueix això, un català que no tingui accent, fer-ho en castellà? És molt difícil?
No, a mi tampoc té mèrit. Ma mare era murciana, meu pare alacantí. Llavors jo des de petitet en casa se pedia el pan i l'aigua. Pásame l'aigua, pásame el pan. Després els meus pares van ser d'aquells espanyols que van venir no a aixecar Catalunya, sinó a sortir de la misèria i agrair a Catalunya. La meva mare agraïa cada dia haver pogut venir aquí. I la meva mare va fer un esforç per aprendre el català, i el meu pare també. Jo ja em vaig criar dient calcetins en lloc de mitjons, fins que vaig poder-ho aprendre. Em va ensenyar.
Tu has nascut a Barcelona?
Sí, jo ja sóc nascut a Barcelona, a Badalona, i recordo fent això, la Passió, a Badalona, d'en Grífol, del senyor Grífol, que era el que l'havia escrit, i jo dic, que em vaig a treure els calcetins, i em va dir, noi, es diu en mitjons. I jo vaig aprendre el català així, no?
Sí, vull dir
que,
sí.
Que per això els dos idiomes em resulten estimats. Et diria que el maternal més còmode, perquè jo encara, ara ja no tant, però pensava en castellà. I al principi, quan feia teatre en català, el meu problema era poder-me quedar en blanc de ai, Déu meu, que diré, bueno, pues, perquè el primer que em sortia era, bueno, pues, en lloc de bé, o doncs.
Perquè a casa parlàveu castellà.
Clar, amb els pares. Després ja, la meva dona ja és catalana, el meu germà amb la seva dona també. Llavors, familiarment, ja parlàvem tots, els meus fills ja parlàvem en català.
Com moltes famílies de Catalunya.
Però jo a ma mare encara li deia, passa'm el pan. Perquè no em podia dirigir en català perquè m'havia criat.
Perquè havies après a parlar en castellà.
I ella sí que parlava en català amb els meus fills, amb la meva dona. O sigui, en fi, el bonic de Catalunya és això. Gent que va venir en aquella època per estimar-se-la. No com ara, que volen pretendre que a sobre ens barallem els que ens l'estimem i els que no se l'estimen tant. En fi, una colla de dropos...
Lluís, com que ets fill de Badalona, deixa'm preguntar-te què et sembla aquest eslògan, perquè sé que no et calles mai, eh? No vull canviar la teva ideologia, vull canviar Badalona.
És farfuller, això ho ha dit el García Albiol.
Això és una pancarta enorme.
Una pancarta que ha penjat allà davant de l'Ajuntament.
Que no hi surt ni el seu nom ni Partit Popular, eh?
Sí, aquest noi és un exemple de la política espanyola i catalana actual. O sigui, canvia de dogal segons li convé. Es va barallar amb els del PP fa 4 dies perquè ell es pensava que ell era l'amo del mambo i ara ja tornes amic del Feijó. O sigui, fan vergonya. Treballen, són uns mercenaris. Treballen només per un sou. No treballen pel poble. I aquest noi n'és un exemple, comprant-se barcos, comprant-se cases. Entens? Jo l'únic poder que tinc com a actor és triar la feina que em dóna la gana. A la meva edat he arribat a això, però he arribat sense barco i he arribat sense casa, que en tinc una. No necessito més, tampoc, perquè sóc bastant feliç. Ell passa pel carrer i quasi no em pot saludar. No em mira els ulls.
Dèlia.
Bé, tornem una mica al món de la interpretació.
Sí, el real.
Deixem la política una mica a banda. A veure, de les obres que has fet, quina tornaries a fer i quina no faries mai?
Mai cap. Les tornaria a fer totes perquè tot és renovable i tot és millorable i segurament el que vaig fer malament intentaria millorar-ho. I quasi totes, diria que les tornaria a fer. Alguna potser no, ara no t'ho sabria dir, però tinc records meravellosos del rock and roll, del Thomas Topper, del Richard Nixon, el Nixon Frost, que vam fer amb en Joan Carreras, un altre gran actor d'aquest país.
Enorme, enorme. Fa molt poc que el vaig veure fer un Shakespeare.
El Ricard III.
El Ricard III, aquí al llibre.
Ara posaré un exemple, fixa't, ja que treus el tema. Va venir el Juan Diego Botto a fer un monòleg sobre Lorca al Teatre Nacional, meravellós.
Noche sin luna.
Jo em vaig posar a peu dret.
Sí, senyor.
Però li van regalar 800 butaques, és a dir, perquè pogués mostrar el seu art. En Joan Carreras el van relegar a l'Espai Lliure amb 150 butaques.
Sí,
i a sobre havia d'anar a taquilla. No van apostar per ell, ni el Lliure ni el Nacional. Aquestes diferències a mi em subleven, perquè en Joan Carreras
és que era
un
obres,
actoràs.
Era espectacular.
Dicho tot
era una bestiesa el que estava fent el Lliure, de veritat.
Tornaria a fer totes les obres. És a dir, al teatre jo he vist la mateixa funció pel Paco Morán, pel Fernando Fernán Gómez, pel Bódalo, pel Lluís Omar, sí. Pel Pou. Jo les he vist ja algunes, però es tornen a veure i són diferents, perquè cada persona tenim un punt de vista i es pot dir d'una altra manera, fer d'una altra manera.
Tens matisos. Sí.
Hi ha blancs i negres de televisió espanyola que són meravellosos. Sí. Estudios Unos.
Oh, era fabulós.
Per culpa d'això jo faig teatre, de tots aquests actorassos, que només hi havia un canal.
Clar.
I els vèiem.
No, a més, estaven molt bé.
Però jo grans actors, tots.
La Lola Herrera, el Rafael Arcos.
Tots aquests, sí, senyor. La Molinera. Actorassos tots. Dicenta.
Sí.
Tota aquesta gent... La Fernanda d'Ocon, no sé per dir dones.
Maria Fernanda d'Ocon.
Maria Fernanda d'Ocon. En fi, aquesta gent... jo tenia passió per aquests actors. A mi m'agradaria que la gent estimés els actors. Un país que estima els seus actors és que estima la realitat del seu país. Perquè quan diuen, fas teatre, no. El teatre és una realitat cada dia. En diuen una missa en escena. És a dir, és una missa, és un ritual entre 400, 500 persones i aquell és un fet únic. Cada dia és diferent, perquè cada dia no som els mateixos. I llavors cada dia donem allà dalt el millor de nosaltres per convèncer un públic. I no els enganyem. No és teatrillo ni és politiqueo. És simplement la veritat de cada dia.
Per cert, allò que ens deies, com canvia una obra feta per diferents actors, deixa'm anomenar-ho, perquè vaig tenir la sort fa uns anys d'anar a veure Héctor Alterio, que feia el pare, aquí a Barcelona, era espectacular, i la setmana que ve vaig a veure-la pel Josep Maria Bou, que segur que també val molt la pena, i segur que és una obra diferent.
Segur.
Carme, va.
Ara que parles, jo era una gran admiradora, i continuo sent-ho, d'en Josep Maria Flotats. I a mi em va doldre molt que tingués que marxar a Madrid.
Sí. La política catalana és cruel quan vol i se'l va expulsar. Ens hauríem de plantejar per què aquest país no reté gent com la Núria Espert.
La Núria Espert,
com
una altra.
Flotats, vull dir, o sigui, com el Lluís Pasqual. I, a més, quan marxen, sembla que sempre és per un tema polític. Es barreja aquestes coses. L'art sí que no té res a veure amb la política. I aquests són gent molt important del nostre país que hauríem d'anar-ho pensant, que no tenen per què estar com...
Perquè jo trobo que va portar obres...
Va canviar.
Exacte, que aquí no les coneixíem i, vull dir, el que dius tu, va canviar.
Va canviar el panorama teatral català, amb un respecte meravellós cap als actors.
Exacte.
Tenia la Mercè Borquetes en aquell moment, el Lluís Torner, gent de 70 anys en aquell moment.
Exacte.
Els tenia en plantilla, amb uns sous dignes. I aquest home va canviar i li va donar un glamour al teatre català, que fins llavors l'estàvem fent, però ell va ajudar i en gran manera hi va contribuir a fer-ho millor.
Consol, som-hi.
Els personatges que has fet al llarg de la teva carrera, que són molts i variats, trobo que no t'has encasellat, dona la imatge d'una persona com molt forta, un caràcter de molta personalitat. El Lluís Marco persona és una persona difícil?
Sí, perquè és veritat que el cervell em va molt de pressa i gràcies a Déu encara em va. I llavors reacciono molt ràpid i moltes vegades, cada vegada menys em passa, però quan era més jove no sabia comptar fins a 10 i acabar d'escoltar. i això m'ha proporcionat pues, problemes amb els meus fills, o sigui, soc massa ràpid i això és dolent, es va corregint amb els anys. Però sí, soc difícil, callo poques coses, denuncio moltes, intento millorar cada dia, perquè sé que soc imperfecte, i des de la meva imperfecció soc difícil, vull dir, no sé si logro arribar a la perfecció, suposo que quan arribi la mort ho hauré après i l'altre camí serà millor, però aquí em costa molt, sí, soc difícil.
Que digui que és massa ràpid la persona que ens feia riure amb aquell reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi.
Un dels orgulls més grans de la meva carrera és el doctor Perquè.
Sí, senyor.
Aquest, perquè la canalla que no enganya tenia 7, 8 anyets...
Una mica més.
Bueno, tu... A mi em paraven pel carrer nanos d'aquest, de 7, 10, i em deien, reflexionem-hi, sisplau. Jo pensava, Déu meu, gràcies. Aquests nens ho han entès, això. Els hi ha agradat, aquest personatge.
Per ser, ja que parlem de Dinamita, i ja que està d'actualitat fa res, poques setmanes, deixa'm preguntar-te, ja que parlem de teatre, què ha significat el tricicle pel teatre català?
El tricicle és un dels vehicles més importants del teatre català. El Paco, el Carles, el Joan, els tres, vull dir, o sigui, és un estandard del teatre català i tenen que continuar sent-ho. Dirigeixen un teatre, han estat al Victòria, porten encara part del Poliorama. Són una gent activíssima. I jo li dec al Paco Mir, o sigui, el sopar dels idiotes, que vam estar dos anys amb cartell.
El Borràs, veu, estàs... El
Borràs i el Condal.
Ah, sí,
per tota Catalunya, 700.000 espectadors, quasi 500 funcions, va ser dels primers èxits de molt de temps, i jo vaig aprendre amb el Paco Mir el sentit del gag, el fer riure. El Paco em deia, mira, haces esto y esto, y aquí riuran. I jo li deia, jo no sóc tan graciós. Però de 80 vegades que m'ho va dir, 100 va ser. Vull dir, meravellosa gent, meravellosos tots tres. Com Daria. El Nagoll, eh?
Escolta'm, tu abans, quan et donen una obra i et donen el paper, fas algun exercici, alguna tècnica per entrar dins d'aquell personatge? Mires de llegir-lo, mires de saber qui era...
Sí,
com ho fas?
No t'ho podria explicar exactament, però sí que a la primera lectura, generalment, a mi se'm fa com una imatge nebulosa en el meu cervell i començo a veure això borrós. Llavors vaig llegint i cada paraula que va dient aquell individu que està escrit amb lletra impresa, que això és el que em sembla a mi meravellós del teatre, que és un tros de paper amb blanc i negre, conforme el vaig llegint, vaig veient si té més geni, si en té menys, a què es dedica, com és... I aquesta imatge, cada vegada, primer va sortint la fulla en blanc, que jo m'estic estudiant, i a poc desapareix la fulla i li vaig posant com cara. És com una cara d'esquena que només em mira a mi. I ell i jo, llavors, quan sortim a l'escenari, quan ja s'ha fet cara, li ensenyem al públic. T'ho intento explicar.
Sí, t'entenc perfectament.
Però és un període de treball on m'ajuda el mar, perquè jo visc allà a Badalona i de vegades me'n vaig amb el llibret i camino fins a Montgat i les onades del mar que fan aquell soroll i parlem ell i jo. Tonteries d'actor, però és, el meu treball és aquest, sí.
Carme.
Val. Hi ha algun personatge que t'agradaria haver fet i no has pogut? Per la circumstància que sigui.
Sí. Per exemple, jo ja no podré fer el Mercutio del Romeo i Julieta, que no he fet d'altres, però aquest no dintre del Romeo i Julieta. I n'hi ha un que sempre dic que és amb el que em retiraré. Estic escrivint un monòleg sobre tot assajant el rei Lear. I és perquè jo crec que ja el rei Lear hi ha moltes coses que ja estan molt desfasades, a pesar de la sabidoria de Shakespeare. Però sí que és un personatge que m'agradaria, a l'edat que tinc, poder ensenyar a la gent que no s'ha de deixar mai l'herència en vida, perquè et maten.
Jo el rei Lear, l'última que he vist, va ser el...
La Núria.
La Núria Espert.
Meravellós home, la Núria.
Per mi, la Núria Espert és algo fabulós.
Meravellós. Sí, meravellosa fent allò. Doncs veus, jo encara no superaré la Núria, però jo...
Bueno, però encara la pots fer.
Encara puc fer el rei.
Exacte.
És un personatge que el tinc a ment. I un dels que m'he quedat amb moltes ganes de fer és el del Joan, el Ricard III, que vaig fer una lectura a Reus, Reus i era una lectura i el director llavors em va dir per què no ho fem en el teatre? I vaig dir perquè ja sóc massa gran.
No ho diguis.
No, per fer el Ricard III sí, perquè el Ricard III necessita d'una energia d'un home de 45-50 anys cada dia en el teatre. Va. I jo ja no tinc aquesta força per poder-lo fer. I per això el fa esplèndidament bé el Joan Carreras, però jo vaig poder-lo encara gaudir una nit a Reus, al Teatre Fortuny.
Per cert, ja que ho deies, ja que traies el paper de Mercutxo, un altre monstre del teatre català ho ha demostrat també, amb un altre Shakespeare, també ho feia, Guillem Balart. Espectacular, sí, fent de Mercutxo al Teatre Poligrama.
Aquest nano promet moltíssim.
Mira, et puc dir un secret?
No.
Vaig sortir del teatre...
Quin secret, no m'ho diguis.
Vaig sortir del teatre, ara em matareu, eh? Vaig sortir del teatre, després de veure Guillem Balart, i vaig pensar... De fet, ho vaig dir, amb un amic de confiança, li vaig dir, és el proper Julio Manrique.
Sí, no, Julio és irrepetible, eh? Per això Julio també és un altre gran d'aquest país, i a més, un excel·lent director.
Sí, senyor.
La sensibilitat meravellosa. A mi m'ha dirigit i és un tio extraordinari.
Lluís Marco, ha estat un plaer parlar avui amb tu aquí a la caravana, que ens acompanyés aquests moments. Ens has demanat una cançó.
Sí.
Que és aquesta que estem escoltant. Lluís Llach, que tinguem sort. Què significa això per tu?
Significa l'etapa que estem vivint. Un home en el que li tinc encara total confiança, un home que he estimat des de jove i que ara no solament l'estimo, sinó que l'admiro i el respecto, i voldria que tothom el respectés, perquè el que fa per aquest país hi ha molt poca gent que ho faci.
Lluís Marco, digue'm adéu, però fins aviat. Que vagi molt bé. Delia Tello, Carme Pasqual, Consol Rovira, com sempre, un plaer, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí i demà hi tornem a les 3 de la tarda. Adéu-siau.
I que trobis el que...